Info Migdia amb Naomi Esteve.
Info Migdia d'avui dilluns 7 d'agost del 2023. Comencem la nova edició informativa repassant els continguts més destacats de la jornada en format titulars. Calella, que se suma avui al Dia Mundial dels Fars. A les 7 del vespre es farà una visita comentada al Centre d'Interpretació del Far de Calella amb motiu d'aquest Dia Mundial dels Fars. L'activitat serà gratuïta, no cal tampoc reserva prèvia. A més, els beneficiaris del passaport cultural podran segellar una casella. I atenció, perquè torna el risc d'incendi elevat aquí, a l'Alt Maresme. El mes d'agost ha començat a Calella igual que va acabar el juliol, sense pluja que amaini la situació d'extrema sequera que pateix Catalunya. Això, sumat a les elevades temperatures d'estiu, fa que aquest risc d'incendi torni a ser molt alt al territori maresmenc. Avui repassarem les recomanacions del cos dels agents rurals per prevenir qualsevol incendi. I en l'apartat cultural, l'art sense límits en benefici d'un Colliga Calella. Durant tot aquest mes d'agost es pot visitar a l'Ajuntament Vell l'exposició Art sense límits del pintor belga Marnix d'Urgitrier, una mostra benèfica que destinarà tota la recaptació de les vendes dels quadres a un Colliga Calella. Divendres es va inaugurar i es pot veure en l'horari d'obertura de l'equipament municipal fins al 3 de setembre. I com sempre acabarem aquesta edició informativa amb el temps. Hem tingut alguns dies amb temperatures que han estat agradables, sobretot a la tarda i al vespre, però malauradament haurem de dir adéu a aquestes temperatures, ja que la borrasca, que està situada a l'Atlàntic, al sector de la Gran Bretanya, impulsarà una massa d'aire saharià que s'instal·larà aquí a la península Ibèrica a partir de dimecres. Per tant, temperatures que tornaran a l'alça amb màximes properes als 30 graus aquí a Calella. Això és tot, comencem. Ara sí, comencem. Calella commemora avui el Dia Internacional dels Fars amb una visita comentada a la torre lluminosa més emblemàtica de la ciutat. Com cada 7 d'agost se celebra el Dia Mundial dels Fars, una efemèride que té com a objectiu posar en valor i fomentar la conservació d'aquestes construccions. Per aquest motiu, el Museu de Calella oferirà una visita comentada al Centre d'Interpretació. Aquest vespre això serà a partir de les 7 de la tarda. Serà una visita gratuïta, no caldrà reserva prèvia i atenció als beneficiaris del passaport cultural perquè podran segellar una casella amb aquesta activitat. De fet, com dèiem, el 7 d'agost és el Dia Mundial dels Fars. Aquesta celebració té el seu origen al 1989 als Estats Units, on es va establir aquesta data per valorar la importància dels fars, però també dels faroners en la protecció de les costes. La iniciativa americana establia aquesta data com un dia nacional per posar en valor tots els fars existents a la costa. Amb la globalització, aquest esdeveniment s'ha estès per tot el món i ja es parla del 7 d'agost com el Dia dels Fars. Calella, per sumar-se a l'efemèride organitzat per avui, una visita guiada i al far i al centre d'interpretació a partir de les 7. Josep Grima, el tinent d'alcaldia i el responsable de cultura, exposa que serà una molt bona oportunitat per conèixer el far i saber més de la història d'aquesta emblemàtica torre lluminosa.
Per la gent de Calella, el pugui descobrir una mica què hi ha en l'interior d'aquest far, en aquest centre d'interpretació, perquè hi ha tres elements que són bàsics, no? No només es parla del far de Calella, en l'interior d'aquest equipament, no només es parla del far, sinó es parla de dos elements de comunicacions que també són vitals per la ciutat i que van ser vitals també per Calella, no? Com ho són les torretes i com és el campanar de l'església, no? Per tant, redescobrir la comunicació que es feia, la importància d'aquesta comunicació, jo diria que una miqueta amb sentits, perquè al final doncs, estem descobrint doncs, que el campanar doncs, a través de l'oïda doncs, ens donava una sèrie d'indicacions, a través de les torretes que evidentment doncs, ens van servir per emetre comunicacions, i el far, no? Diguem-ne, aquests elements de vista, de veure, doncs, que és un element principal per la gent, sobretot per l'etapa marinera, no? I que encara està en funcionament. Per tant, ens vam sumar i vam dir, ei, la millor manera és obrir-ho a tothom i que de manera gratuïta tothom pugui pujar en el far i gaudir d'una visita comentada sobre aquest espai.
Aquest centre d'interpretació del far es va obrir el juny del 2011. Entorn de la figura del far, el centre pretén explicar les relacions de comunicació d'aquest envers el seu entorn des de tres punts de vista, com comentava el tinent d'alcaldia. Les comunicacions marítimes, per la seva funcionalitat intrínseca d'orientació de les embarcacions, les comunicacions terrestres a través de la telegrafia òptica que podem contemplar a les torretes, també a tocar del far, i la comunicació urbana amb la ciutat a través de les campanes de l'església i dels diversos campanars. De fet, els continguts s'expliquen de forma amena a través d'audiovisuals i els textos també es poden trobar en tres idiomes, el català, el castellà i l'anglès. El centre està concebut per ser una visita tant pel públic adult com per infantil i per aquest motiu es disposa de diversos jocs interactius i de participació adreçats als més joves. Precisament, tots els joves que s'apuntin a la visita guiada podran segellar una casella del seu passaport cultural.
Nosaltres, si una cosa tenim és que ens creiem molt tot el tema del passaport cultural, és una oportunitat que donem i que diguem d'acabar amb doble via, no? Una oportunitat pels joves i una oportunitat per la cultura. I nosaltres creiem precisament que el far, que els nostres equipaments museístics són cultura. I per tant, és una oportunitat per redescobrir-lo pels joves, però també és una oportunitat per la cultura, per sumar-hi encara doncs, gent jove que s'apassioni per tot plegat i que gaudeixi de tot plegat.
El far de Calella es va començar a construir l'octubre del 1856 sota la direcció de l'enginyer Maria Parellada i es va inaugurar el 15 de desembre del 1859. Anys més tard es va convertir en el primer far de Catalunya en ser electrificat. Actualment és un dels dos únics del territori català amb influència marítim terrestre, és a dir, que estigui rodejat pel mar i per un parc natural com és el Montnegre Corredor. Més qüestions. Passen 8 minuts a la una del migdia. Atenció, perquè els agents rurals han elevat el risc d'incendi forestal a l'Alt Maresme al nivell 2 del Pla Alfa i demanen la màxima precaució de tothom per tal de minimitzar-lo i facilitar la feina dels efectius de vigilància i protecció en l'actual context generalitzat de perill per les altes temperatures i la situació de sequera. Dijous passat, el COGE va activar a Catalunya el Pla Infocat per aquest elevat risc d'incendi forestal al país. Precisament aquest matí coneixíem la notícia que els bombers, per sort, ja han donat per controlat l'incendi de Portbou i Còlera. Les bones previsions meteorològiques i les tasques d'extinció que s'ha fet durant tota la nit han permès controlar el foc. Les ratxes de vent a l'Alt Empordà no han provocat cap revifada de les flames. Com dèiem, el mes d'agost ha començat aquí a Calella igual que va acabar el juliol, sense pluja que mai aquesta situació d'extrema sequera que estem patint a tot Catalunya. Això, sumat a unes elevades temperatures d'estiu, fa que el risc d'incendi torni a ser alt aquí al territori maresmenc, però com dèiem també al conjunt de tot el país. Donada aquesta alerta, es demana a tothom, des del cos dels agents rurals, que s'actuï amb prudència i seguint una sèrie de consells preventius. Es demana que no es llencin borilles enceses i tampoc llumins quan caminem per la finestra del cotxe. Tampoc no encendre pirotècnia, ni tan sols fanalets o qualsevol altre artefacte que contingui foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en urbanitzacions que estiguin envoltades per bosc. Tampoc que s'utilitzin barbacoes que no estiguin autoritzades, recordeu que han de ser d'obra i han de tenir mataguspires. Tampoc es pot cremar les restes del jardí, està prohibit, cal portar-les sempre a l'abocador o triturar-les per fer-ne compost. Tampoc no es poden deixar les escombraries ni les deixalles al bosc. Recordeu que la setmana passada parlàvem d'aquests abocaments que han detectat des de l'ADF al Maresme. Tampoc es pot, també es demana, disculpin, que s'eliminin les branques de vegetació i els arbres que toquin la façana de casa i allunyant-les de les reserves de llenya. De fet, com dèiem, el foc de l'Alt Empordà, el primer de la temporada, ha cremat 600 hectàrees entre Llançà, Còlera i Portbou en una zona màxima alerta per risc de foc. Des d'ahir s'ha ampliat la llista de municipis que es mantenen a màxim de nivell per incendi de perill. Aquesta llista inclou 8 comarques: l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. També 58 municipis on està vigent aquest pla alfa nivell 3. En aquests municipis també s'ha prohibit fer qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. Pel que fa als espais naturals, els massissos de l'Albera i el Montgrí també restringeixen els accessos des d'ahir diumenge i se sumen els de Tivissa de Vandellòs, els ports Cardó, el Boix i el Cap de Creus, que ja estaven des de la setmana passada en aquesta situació. I més qüestions en format breu i comarcal. El proper 15 d'agost, la setmana vinent, es compleixen 20 anys dels incendis que van afectar els municipis de Tordera, Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva, cremant, recordem, 6.000 hectàrees i obligant a desallotjar milers de veïns a diverses urbanitzacions. L'Ajuntament de Tordera precisament dedicarà el pregó de la Festa Major de Sant Bartomeu d'enguany, que serà del 18 al 27 d'agost, a recordar aquesta efemèride. El pregó anirà a càrrec de l'agent major d'incendis d'agents rurals i bomber voluntari, el torderenc Sergi Fonseca. De fet, Fonseca explica que actualment l'autoprotecció és la clau en la lluita contra els incendis forestals. Ho explicava ell mateix en la presentació del programa de Festa Major de Tordera.
Fa 20 anys i crec que Tordera ha sigut un ajuntament que ha demostrat que des del minut zero es va posar a treballar perquè havíem de fer aquesta franja de protecció a les urbanitzacions, mantenir les parcel·les interiors també adequades amb la finalitat d'una paraula clau, l'autoprotecció. Els equips d'emergència no poden arribar a tot arreu i a més en aquestes situacions de simultaneïtat, i per tant el que demanem, no, ja des del cos d'agents rurals, i això és el que tindré l'ocasió de poder transmetre a la ciutadania el dia del pregó, és que en un municipi extens com Tordera, amb tantes organitzacions, doncs, hem de prioritzar aquesta autoprotecció.
La majoria de les propostes d'aquesta Festa Major de Tordera es concentren del divendres 18 fins al diumenge 27 d'agost. Com a novetat, destaquen el canvi d'horari del pregó, l'ampliació de la seguretat i l'aforament a la zona de les barraques del Parc Prudenci Bertrana i els concerts de les orquestres que tornen a la pista de l'Amistat. Pel que fa als concerts de barraques, destaquen les actuacions dels Detallet, Flagey Ice Cream o El Pony Pissador, entre d'altres. La Festa Major també acollirà activitats més tradicionals com les audicions de sardanes i havaneres, el correfoc infantil i el sopar popular. I un home de 55 anys i veí de Salt va morir diumenge ahir en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera Nacional 2, al seu pas pel terme municipal de Maçanet de la Selva. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 6:45 del matí de diumenge. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 691. Per causes que encara s'investiguen, la motocicleta va sortir de la via i va impactar contra una senyal. Com a conseqüència de l'accident, el motorista de 55 anys i un ocupant del vehicle va morir. Arran de la incidència es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels bombers de la Generalitat i una unitat de suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques del SEM. I I encara en la plana de successos, el Servei de Socorrisme de la Costa Mataronina va votar la setmana passada un ofegament a la platja del Callao. L'episodi va tenir lloc pels vols de les dues del migdia de dimecres passat. Va ser llavors quan es va rebre l'avís que una dona d'uns 60 anys s'havia desmaiat i mostrava indicis d'haver passat molta aigua. En aquell moment, a la platja onejava la bandera groga pel mal estat de la mar. La dona, probablement a causa del fort onatge, van passar aigua i això va fer que estigués a punt d'ofegar-se. Els socorristes van actuar immediatament i van aconseguir que recuperés les constants vitals, ja que l'havien trobat en parada cardiorrespiratòria. Un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques va dirigir-se al lloc dels fets i va arribar a aterrar a la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Simó. Finalment, però, no va caldre que s'endugués a la dona, ja que aquest cop va ser estabilitzada i va poder ser traslladada en ambulància a l'Hospital de Mataró. I Santa Susana instal·larà als carrers del poble 1.080 llums LED que gastaran menys i il·luminaran més. Els treballs es faran durant el mes de setembre gràcies a l'ajut concedit pels fons europeus FEDER. Des del consistori Santa Susanenc asseguren que aquesta acció suposa un pas més en la política del govern municipal per la seva aposta per les tecnologies netes i sostenibles i que es visualitza amb la nova regidoria dedicada a la sostenibilitat i a la innovació. El pròxim mes de setembre començaran els treballs de la segona fase de remodelació de l'enllumenat públic del municipi. Les obres consistiran en la substitució de 1.080 lluminàries per una tecnologia LED que reduiran el consum notablement i milloraran també la qualitat lumínica. Un cop s'hagi acabat aquesta segona fase, Santa Susana passarà a tenir el 74% de l'enllumenat públic amb aquesta tecnologia. L'actuació forma part del projecte acollit, com dèiem, a la línia d'ajuts per una economia baixa en carboni cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. La inversió total és de 600.000 euros i l'ajut que els han concedit és de 300.000 euros. Marnix d'Urtrieu va començar a pintar per evadir-se del càncer que va patir ja fa més de 10 anys. En aquest temps ha recopilat una col·lecció incalculable d'obres pròpies de diferents estils que plasmen pels diferents moments que ha passat l'artista. Ara, 48 d'aquestes es poden visitar a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, uns quadres que també es poden adquirir i col·laborar amb la tasca que fa en Colliga. I és que la recaptació íntegra de l'exposició anirà a l'entitat calellenca. Marnix, nascut a Bèlgica, viu a Catalunya des de fa 17 anys. És un artista autodidacta que després d'una llarga lluita contra el càncer s'ha refugiat en la pintura i el dibuix. La seva obra barreja l'abstracció, però també el realisme. L'artista abandona l'abstracció per plasmar la realitat centrant-se en els detalls. L'art li serveix per reflectir emocions, però sobretot, en paraules del mateix Matrix, una teràpia mental que el dona forces per seguir endavant.
Bueno, el tema és un poco de todo, porque yo quiero que los cuadros son por todo, no siempre del mismo el tema. Me gusta hacerlo para todo el mundo, porque hay tantas cosas que puedes hacer y yo lo he hecho después de mis operaciones y todas estas cosas, como un tema para recuperar la positividad y la mente, que todo se mejora. Y a mí me ha ayudado mucho, y espero que por otra gente también, porque es en terapia completo, digamos.
Des d'on Colliga a Calella expliquen que porten preparant aquesta exposició fa més de 2 anys, quan Marnix es posa en contacte amb l'entitat per col·laborar de manera desinteressada. Maria Pedra és membre de l'associació Sense Ànim de Lucre.
Fa 2 anys ens van dir que volíem col·laborar amb un Colliga, a veure com ho podríem fer-ho, perquè ell tenia uns quadres. I aquest senyor és de Malgrat, vam anar al seu magatzem de Malgrat, ens va ensenyar els quadres i ho vam veure molt maco i vam dir això, hem de tirar-ho. I vam parlar amb la senyora Maria Lluïsa del Museu Arxiu, que és la que se'n cuida de les exposicions, i ens van donar hora, la sala, pel cap de 2 anys, i vam dir, mare de Déu, i mira, ja hi som, han passat 2 anys volant. I ell molt content de poder exposar aquí a l'Ajuntament, i nosaltres molt contents del seu acte, no?
Però ha volgut posar de relleu la generositat de Màrnix de destinar tota la recaptació dels quadres que es venguin en colliga. Explica que hi ha per a tots els gustos i de totes les mides. De moment, durant la inauguració, ja es van vendre 2. Però recalca que no tots són pintures, sinó que també es poden trobar escultures.
Es van vendre 2 quadres. Dos quadres ja es van vendre, però, esclar, fins al final de l'exposició no els hi podran donar, perquè aquells quadres estan allà. O ja va haver-hi un senyor que es va interessar en 2 quadres i ja els ha comprat. Però és que només per anar a passejar-te per aquesta exposició és tan maco i és un sortit de moltes coses. O sigui, ell ha anat pintant, no és un pintor que es dediqui només a una cosa, sinó que té moltes coses en allà. Té un raconet, un tros que tot és de Nova York, uns edificis, unes perspectives de Nova York, molt maco. Després té una cosa que són com panels, així, dorats, amb sorra, també, i tot és especial, no tot són pintures, sinó que també hi ha coses així. Després té una escultura, també, i hi ha diverses coses.
La mostra es pot visitar fins al 3 de setembre a l'Ajuntament Vell, de dilluns a divendres, de 10 a 2, dimarts a dissabte, de 6 a 9, i els diumenges i festius, de 11 a 2 del migdia. I en el temps, després d'alguns dies amb temperatures que han estat agradables, sobretot a la tarda, malauradament, li direm adéu aquesta setmana, ja que la borrasca, que està situada a l'Atlàntic, al sector de la Gran Bretanya, impulsarà una massa d'aire saharià que s'instal·larà a la península Ibèrica a partir d'aquest dimecres. Aquest aire saharià farà pujar les temperatures i s'espera, sobretot, que el sud d'Espanya, Andalusia i Extremadura i Múrcia s'arribin a màximes de 45 graus. I fins i tot no es descarta que se superin alguns rècords de temperatura a mitja setmana. Aquí a Catalunya també notarem la dorsal africana i les temperatures seran elevades. No tindrem màximes tan exagerades com amb l'última onada de calor ni estepabrís que se superin nous rècords de temperatura, ja que el vent majoritari serà de component sud i arribarà més humit. No obstant això, la depressió central catalana arribarà a màximes de 38 graus. Aquí a la costa, però, està previst que els valors també pugin, però només fins als 32 graus, sobretot aquí a la costa central, amb una sensació de xafogor que incrementarà aquesta sensació tèrmica per la gent que surti al carrer. Com que el vent serà de component marítim, les temperatures mínimes no es veuran dràsticament disminuïdes, cosa que portarà de nou nits tropicals i fins i tot equatorials. La nit, atenció, apuntin, de dimecres a dijous serà equatorial. De moment, aquells 2 dies, però es veurà si la calor es manté fins a finals de setmana. Cinc minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final a l'informatiu que hem fet avui amb Naomi Esteve a la veu i també als controls tècnics. Nosaltres ens acomiadem, però tornem com sempre demà puntuals a 1:00. Ja ho saben, poden seguir informats al web, que és www.radiocalellatv.cat. Que tinguin molt bona tarda. Fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.